És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Del 29 d'abril al 6 de maig, vine a viure el patrimoni històric i cultural de Polònia amb el grup Amics de la Conca i el Club Més Amics. Junts descobrirem ciutats com Cracòvia o Varsòvia i també punts històrics com Auschwitz, les mines de sal i Badovitsa, poble natal del papa Joan Pau II. Descobreix Polònia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Feliços els humils. Ells posseiran la terra.
Mateu 5:5. Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dissabte més a Del Camp a Taula. Els representants de Gercoac al Pirineu han assenyalat en un comunicat que han esgotat la seva paciència davant la falta de mesures efectives del Departament d'Agricultura en relació a la problemàtica de la fauna salvatge. Els ramaders estan farts de queixar-se pels danys acumulats i creixents que els provoca una superpoblació descontrolada de la fauna cinegètica, mentre observen que les mesures promeses pel Departament d'Agricultura no es concreten en res. Gercoac sempre ha reiterat que no es tracta d'actuar quan el mal ja està fet i demana que una vegada per totes s'afronti la greu problemàtica amb mesures efectives. Així mateix, indica que les compensacions sempre serien insuficients i que amb les batudes de caça, com s'ha pogut comprovar, no s'ha controlat la situació. Aquestes queixes se sumen a les d'organitzacions com Unió de Pagesos i Asaja i altres associacions sectorials que exigeixen una solució ja. Des del Camp a Taula sempre hem demanat solucions per a aquest creixement descontrolat de la fauna salvatge, que és un perill pels accidents de circulació que pot causar, però també ho és, com hem dit en diferents ocasions, pels danys causats als camps de conreus, a les pastures dels ramats de vaques, etc. Perquè es trenquen els filats i llavors les vaques surten a la carretera, provoquen accidents i després és el ramader el que ho ha de pagar. Per això, creiem que cal assentar-se tots els agents implicats, des de l'administració a les organitzacions agràries, passant per Mossos d'Esquadra, policies locals i caçadors, i prendre mesures conjuntes ja, de manera immediata. S'ha d'actuar, perquè no pot ser que amb dades, per exemple, les dades que va donar el Departament d'Interior de l'any passat a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran, es van enregistrar 250 accidents de trànsit amb algun animal implicat, sobretot senglars i cabirols, xifra que suposa un 300% més que, per exemple, l'any 2010.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'actualitat.
Des de principis d'aquest mes està obert el termini de presentació de sol·licituds d'autoritzacions de noves plantacions de vinya, que es podran presentar fins al 15 de març i seran resoltes abans de l'1 d'agost. Aquest any es farà el segon repartiment des de l'entrada en vigor del règim d'autoritzacions en el marc de la Unió Europea. Segons la resolució emesa des del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, la convocatòria d'enguany fixa un total de 4.989 hectàrees de nova plantació que repartiran en el conjunt de l'Estat, una superfície força superior a la que es va concedir a la convocatòria anterior, la qual va ser de 4.173 hectàrees. El Departament d'Agricultura dona suport a la petició de limitar les noves plantacions al Consell Regulador de Cava per evitar desequilibris productius que poguessin conduir a una crisi en aquest sector de cara al futur i per prestigiar el producte als mercats internacionals. Així mateix, la conselleria lamenta que el Ministeri d'Agricultura no hagi creat enguany els mecanismes per poder acceptar aquesta limitació. D'altra banda, Unió Pagesos denuncia que la proposta d'ordre dels ajuts a l'agricultura i la ramaderia ecològiques del 2017, el Departament d'Agricultura no ha introduït cap modificació que permeti incloure en aquests ajuts a petites i mitjanes explotacions d'aviram ecològic, ni cap modificació que permeti recuperar el nivell d'ajut a les explotacions ramaderes de vacum i equí de muntanya. Segons el sindicat agrari, aquest incompliment del compromís d'agricultura afectarà les petites explotacions, amb unes 1.000 gallines ponedores, per no disposar de prou superfície agrícola. Continuarà limitant l'ajut a la ramaderia de muntanya al no permetre que les pastures de menys de 5 anys siguin susceptibles de rebre un ajut a l'agricultura ecològica i impedirà que les superfícies de pastures comunals serveixin per justificar la càrrega ramadera en els ajuts a la ramaderia ecològica. Per la seva part, Jarc Coac demana al Departament d'Agricultura que destini el pressupost necessari per garantir el suport a les incorporacions dels joves i aprovar totes les sol·licituds per fer inversions fins al 2020, any que finalitza el període d'execució del Pla de Desenvolupament Rural, el PDR. A més, amb els criteris actuals, els ajuts a la incorporació de joves s'entenen fiscalment com un ingrés corrent, fet que obliga el productor a una tributació immediata que el penalitza de forma considerable.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'entrevista.
Després que els representants d'Unió de Pagesos i de Jarc Coac hagin fet el seu balanç de situació i com es presenta aquest 2017 per al sector agrari de casa nostra, avui volem conèixer de prop l'opinió de Saja i per això parlarem amb la seva presidenta, la senyora Rosa Pruna. Bon dia, senyora Pruna, i benvinguda al nostre espai.
Bon dia.
Ara farà un any dels comicis al camp en què vostès es van quedar per poc sense representativitat. Llavors es van queixar que s'hagués passat de tenir un 10 com a mínim de representació dels vots, o sigui, del percentatge dels vots, que hi ha moltes eleccions, a un 15. Encara pensen el mateix? Han denunciat la situació?
Sí, pensem el mateix, hem denunciat la situació. El del 15 ja sé que va ser aprovat doncs, pel Parlament, però va ser d'una manera tot molt... d'una manera que, per cert, no va estar, creiem, gens bé, perquè un 10% són les comunitats autònomes, un 15% és l'Estat. Aviam, aquí encara no som Estat, no, ja ens agradaria que ho fóssim, però no ho som. És a dir, aquesta llei del 17 del 2014 és per la representativitat de les organitzacions agràries i nosaltres aquí això ja és un greuge, però... El pitjor no és això, el que nosaltres no estem d'acord i hem denunciat és que moltes de les societats, moltíssimes de les societats de la nostra organització no van poder anar a votar perquè es van treure del cens d'anar a votar sense fer cap carta a tots els representants d'aquestes societats agrícoles i ramaderes, doncs que la seva societat havia sigut treta del cens. Creiem que això doncs, és el que no estem d'acord i això ho hem denunciat.
Ja ha passat un any i sembla que encara no s'ha resolt el tema, o sigui que encara el tema està una mica en stand-by, no? La resolució d'aquestes demandes de vostès, no? Perquè, a més, recordem sí. Als nostres oients que estem parlant de que vostès han tret gairebé un 14% del percentatge de vots, o sigui que no és que es quedessin lluny de l'exigit, sinó que han segat molt a prop, no?
I tant. I nosaltres som organització agrària, som representatius, tenim un electorat i això és el que volem fer per valdre perquè som organització agrària i bueno, el que volem és que realment se'ns reconegui els nostres vots, però a més amb aquesta gent que no van poder anar a votar perquè doncs, es va borrar totes aquestes societats. Bé, esperem que tot això ens en puguem sortir, però bé, De totes maneres, nosaltres som organització agrària i tots tenim aquests drets i bons professionals per poder doncs, atendre totes les necessitats de país. I és el que estem fent i doncs, és el que nosaltres hem denunciat perquè no estàvem d'acord.
Mm-hmm. Ara està parlant que estan treballant, que estan fent coses. Han fet diverses demandes al Parlament. Què és el que reclamen els nostres polítics?
Bé, doncs vam entrar en el Parlament doncs, una sèrie de propostes. Una d'aquestes també és parlar de la representativitat, evidentment. Una altra és pel pla de desenvolupament rural, que nosaltres creiem que ja sabem que no hi ha molts diners, suficients diners per el que nosaltres voldríem, per la incorporació de joves i per plans de millora. Tot això, som conscients que no tenim molts diners, però sí que voldríem que redistribuir potser partides doncs, que van per altres coses que no es gasten, que es posessin més per aquesta incorporació de joves, perquè creiem que el relleu és molt important i, a més, per la innovació que els joves doncs, és per la millor aposta que poden fer. El que demanem en aquest nou pla de desenvolupament rural és que realment, si hi ha algú que ha tingut una bona aprovació perquè no hi ha diners, que inclús pogués passar per la partida de l'any que ve, que fos una prioritat que aquest agricultor o ramader es pogués acollir en les del nou any, perquè l'any passat havia tingut una bona puntuació. Esperem que totes aquestes coses puguin fer. Una altra de les demandes que fem en el Parlament és la de la fauna salvatge perquè, i cinegètica, perquè fa molts d'anys nosaltres, des del 2010, que estem reclamant que es paguin aquestes despeses que tenen tots els ramaders de muntanya i ara també els de la plana, ja no solament els de la muntanya, que és que tant els cabirols com els senglars els hi porten unes pèrdues impressionants, ningú els hi paga, tenen que comprar tot el que és el farratge perquè les pastures se'ls hi mengen, o el blat de moro quan parlem de la plana. No hi ha una assegurança que els hi cobreixi any rere any això. Hi hauria d'haver una assegurança específica. Hi hauria d'haver també, doncs això, demanem que hi hagi aquesta aposta per pagar aquestes pèrdues que tenen els ramaders sense tenir-hi cap culpa. És a dir, nosaltres hem de mantenir doncs, tot aquest bestiar amb un perill d'accidents que també toca pagar els pobres que tenen el bestiar amb carreteres de muntanya.
Sí, sí.
Una altra de les
perdoni,
coses...
Disculpi, no, relacionat amb això, a l'entrada de l'espai d'avui, a l'entreta que faig jo, parlava del tema aquest, de la fauna salvatge, i donava una dada que a mi m'ha sorprès molt, de dos comarques, eh? Vull dir, de el que és l'Aran i l'Alta Ribagorça, i bueno, la zona aquella dalt del Pirineu, 250 accidents l'any passat, amb dades del Departament de l'Interior, provocats per la fauna salvatge. Si això ho estenem...
Aquí és allà on tenim nosaltres, que hem demanat tant Interior, Territori i Agricultura, que pugessin tècnics d'aquests tres departaments a veure les desgràcies que fan cabirols i senglars a tallar els fils elèctrics, surten les vaques, travessen la carretera... Ah, si fan un accident, és aquest ramader...
Sí.
És a dir, nosaltres som els culpables absolutament de tot. I això és el que crec que aniria molt bé que aquests departaments que he citat ara fossin tan valents d'anar uns tècnics a valorar tot el que està passant i posessin el que ja sabem que no podem posar portes en el camp, ho sabem, però almenys aquests desperfectes que no els haguessin de pagar els ramaders. Això és el que demanem. És, entre altres coses, el que hem entrat al Parlament, també els permisos d'activitats, veiem que hi ha entre ajuntaments i administració doncs una discòrdia. Per dir d'una manera, surten normatives i lleis que doncs, la Generalitat ens fa complir, però que llavors ens trobem que els ajuntaments, cadascú té el seu pla general, té el seu pla d'activitat, i denega moltes coses que la Generalitat doncs, ens obliga. Creiem que s'hauria d'unificar, quan hi ha coses que són de llei, o s'haurien d'unificar doncs, aquests criteris. I després ja per últim és el dels preus agraris, que, doncs, bueno, que sempre estem igual, que aquesta llei de la cadena alimentària doncs, hauria de funcionar millor del que està funcionant, perquè el preu que es paga en el ramader o l'agricultor res a veure té amb l'últim, amb el consumidor. I vull dir que són coses d'aquestes que ja no parlem doncs, del sector lleter o de... Són tots els sectors que hi ha aquesta gran diferència.
Aquestes demandes veig que també són les mateixes que, per tant, li fa a vostès al Departament d'Agricultura. I més estès, li voldria preguntar per quines demandes li poden fer al Ministeri d'Agricultura, el qual precisament hem felicitat fa poc per una acció que han dut a terme, no?
Doncs sí, l'hem felicitat perquè nosaltres portem ja més d'un any demanant al Departament d'Agricultura nostre de Catalunya l'etiquetatge obligatori pel sector lleter. És a dir, el decret que ha fet Itàlia i el decret que ha fet França, que es fes extensiu també a Catalunya, per saber realment d'on prové la llet que ve fora i que el consumidor en sigui conscient i compri llavors per la seva voluntat. Bé, a Catalunya doncs no hi ha alguna manera, però sí que a Madrid el Ministeri d'Agricultura ens ha sortit doncs, favorablement de que ha sortit ja doncs, que es farà aquest decret d'etiquetatge que ara ho ha enviat doncs, a totes les organitzacions agràries i associacions perquè en 15 dies hàbils doncs, per fer al·legacions o propostes, però creiem que està molt ben presentat, que és demanen on s'ha munyit aquesta llet, és a dir, a on s'ha produït, a on s'ha munyit, a on s'ha envasat i allà on es ven. D'aquesta manera veuríem que a Catalunya estem bevent la llet de fora quan aquí fem plegar els ramaders i les explotacions ramaderes. Vull dir que hem començat bé, esperem doncs, que sigui una realitat, però, repeteixo, Catalunya posar les piles en aquest sentit amb l'etiquetatge.
Haig de dir al respecte que precisament quan va sortir la notícia de que França feia això, al minut 1 vostè ja va demanar que aquí es fes el mateix. Vull dir que no és que ara s'hagi apuntat al carro, sinó que al minut 1 o menys 1 per dins d'això ja va demanar que aquí es fes el mateix. Quan dic aquí vull dir a l'estat espanyol i a Catalunya, evidentment. Vull dir que aquesta demanda seva ja va ser res. Al moment.
Sí, l'any passat per les eleccions agràries ja era una de les coses que portaven punteres, l'etiquetatge obligatori, perquè aquest decret és molt important. Hem tingut un any que han deixat molta gent a l'explotació o que la indústria ha deixat en el ramader, cosa que no hauria passat, que van a buscar la llet molt més barata, i llavors és tot llet catalana o llet espanyola, i no és així. I el que no podem fer és fer tancar explotacions que ho hem repetit moltes vegades, del 86 que vam entrar a la Unió Europea, 6.500 explotacions de llet, i ara són 500. Això, algú que pensi una mica, ens l'hem carregat. Ens hem carregat el sector lleter, i això, vaja, per nosaltres, això és imperdonable.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines AgroBank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. AgroBank. Compartim horitzons.
Continuem parlant amb la presidenta de SAGE, Rosa Pruna. Vostè, que era una europeista convençuda, que a més va estar molts anys a Brussel·les, què li exigeix ara a Brussel·les?
Doncs a Brussel·les que toqui una mica més de peus a terra. Jo crec que potser ara comença a donar-se en compte que les coses no van com tindrien que anar. Ja potser allò del Brexit potser l'ha fet pensar una mica. Hem de dir que la Comissió Europea ha passat molt pel sector primari. Sí que hi ha la PAC, que és l'única política agrària comú, que és molt important, però quan és l'hora de fer transaccions i acords parcials, s'ha oblidat sempre de nosaltres. I quan parlo de transaccions, el que va fer amb el veto rus, es va carregar el sector primari, doncs des del porcí, el lleter o la fruita o la verdura, perquè eren coses del sector primari que portàvem molt important amb molts diners cap al mercat rus. Ara ells s'estan espavilant, a nosaltres han deixat, nosaltres també ens hem hagut d'espavilar, però això ho paguem sempre al sector. I això la Comissió Europea és hora que es comenci a posar les piles, que crec que ha perdut molt al nord, molt, moltíssim, en tots aquests temes. Ara s'ha aprovat l'acord amb Canadà, que portava...
Sí, aquesta setmana, precisament ha sigut aquesta setmana, sí, sí.
Sí, aviam, és un acord que l'hem de valorar bé, no és el tip d'Estats Units, és diferent. Aquest no és tan perjudicial, al contrari, hi haurà coses que ens pot beneficiar, però jo crec que no haurien de ser tractats que s'han de tancar només amb els parlaments i la comissió. Aquí i haurien de dir als estats, als seus organitzacions agràries, parlar al sector primari, deixar-lo parlar, perquè si no anirem malament. Hem d'estimar més el nostre, cadascú el nostre, Europa. Ens hem d'estimar més i no vendre'ns tant a canvi de sectors doncs, que més ens interessa.
Ha parlat de temes bueno, punters que vostès fa molt temps que parlen, com el tema del sector lleter, hi ha també el tema que hem parlat de la fauna salvatge i cinegètica. I les mongetes del ganxet, què ens pot dir com estan? Que és un tema que també des de Saja porten batallant molt de temps.
Les mongetes del ganxet és una satisfacció perquè és un llegum que cada dia està més a l'alça, que la gent que el prova... Bueno, tots els llegums són boníssims, però la mongeta del ganxet doncs, és l'extra fina dels llegums, té un bon mercat. Aquest any la collita, bueno, l'any passat la collita va ser l'esperada perquè les pluges la van malmetre una mica la collita, però el preu està molt bé. Estem contents perquè hem aconseguit que mongeta del ganxet sigui d'aquí la conrea de la terra, que no sigui doncs, per la DOP doncs, que s'havia quedat aquesta mongeta del ganxet, que és de tothom. No pot ser mai la varietat no pot ser mai d'una dominació d'origen. Això ho hem aconseguit i ara també estem... Es vol fer ampliació cap a baix a Tarragona i cap a l'Empordà i nosaltres creiem que només es pot fer allà on tota la vida s'ha conreat, que per això va sortir la dominació d'origen. Evidentment que falten pobles del Maresme i del Bages, i d'aquí ja no passem. La mongeta del ganxet, cada cosa té la seva terra, i això és terra de mongeta del ganxet.
Ara que parlava de la mongeta del ganxet, està dins del projecte Quilòmetre Zero de productes de proximitat que ha impulsat a Saja, i hi ha molts altres productes. Cada vegada hi ha més productors i clients que aposten per aquesta iniciativa del quilòmetre zero?
Sí, estem molt contents perquè cada vegada hi ha més consciència i ja parlo també de la joventut, que on va comprar la gent ja vol molt el producte de proximitat. Amb això estem molt contents. Som més de 30 productors que estem agrupats i la veritat em fa molta il·lusió veure cuineres com la Carme Ruscalleta, que avui li donen un Premi Nacional de Gastronomia, doncs encara avui aquest matí ha citat els productes quilòmetre zero. Penso que tenim un país que tenim uns productes de molta qualitat i el consumidor, sigui jove, sigui gran, que el vagi a comprar, sàpiga que té productes produïts al costat de casa amb molta qualitat. I, vaja, nosaltres hem apostat per això i seguim apostant i espero que és una de les coses que funciona bé dintre de la nostra organització.
El sector agrari, per sort o per desgràcia, està sempre molt pendent de les inclemències meteorològiques. I aquest hivern ha plogut bastant i, sobretot, nevat. Suposo que això anirà molt bé per a collites com els cereals, no? Si la cosa no canvia, perquè després ve que si fa pedregades o glaça o d'això, la cosa se'n va a Norris, no?
Sí, sí. Ara, que si pel gener, doncs, com plou o neu, doncs, és bo que s'omple el graner, no? El que passa que, és a dir, les basses les tindrem plenes, a la dita que es diu, no? Ha anat molt bé. El febrer no és any de pluges i aquest any nacides moltíssimes. Estem molt contents. Ara, el dels cereals, doncs ja sabem que és una collita que és a fora i que com ve el maig i el juny, qualsevol cosa d'una pedregada ens pot endur tot. Però bé, en principi, hi ha una bona presència de sembrat i vol dir que ara prometo una bona collita. Com serà, això no ho sabem. Però bé, hem de donar gràcies doncs, perquè l'aigua és bona, és molt bona, les neus també, i aquest any ho ha fet. Esperem que segueixi així.
Per acabar, un tema que amb vostè sempre hem tocat i és el tema de la PAC. Ja estem en plena campanya. Què els hi pot dir als pagesos ramaders sobre la campanya enguany?
Bé, ha començat ja doncs, per fer les duns, per la campanya de la PAC, és exactament igual que l'any passat, no hi ha canvis, que això ja és bo, perquè canvis em molesta molt a les persones quan han d'anar a fer les seves declaracions. Aquest any no hi ha canvis, el que sí demanem realment és que l'administració tingui en compte totes aquestes incorporacions de joves, els plans de millores, totes aquesta innovació, que ho tingui molt present que si veuen que hi ha diners del PDR que no tenen sortida per alguna cosa, que es posin aquí, perquè és importantíssim, importantíssim que tinguem joves amb incorporació, però amb una incorporació que estigui equipada, per dir d'una manera, no? És el que diem, però bé, la PAC, de moment, aquest any no hi ha alteracions.
El que passa que ja estan parlant, i sentint notícies, ja s'està parlant del 2020, ja volen renovar-la, inclús des de la Comissió Europea volen fer una consulta a la gent per veure, aviam, els pagesos, com ha de ser la nova PAC. Ja, sembla que passa molt ràpid el temps, no? I el 2020, que sembla que està molt lluny, està aquí a la volta, bueno, a la cantonera, no? Però, clar, sembla que estem ja pendents de la campanya d'ara i ja s'estava quasi parlant del 2020, no? Una mica allò que diu que la Comissió ha perdut el nord, bueno, preocupa't quasi bé de lo d'ara, no? Hauria de ser.
Sí, aviam, sí que és veritat que ens han passat a totes les organitzacions que ho passessin en els agricultors i ramaders, doncs sí, un qüestionari per contestar què pensen de la PAC, com la veuen, què hauríem de fer, és a dir, hi ha tot, hi ha una consulta, és veritat, perquè ja el 2020, si és que ho esperen, que jo també ho dubto, doncs ja per com s'ha d'encarar. Per tot ja ve molt marcat també pel Brexit, perquè el no estar-hi al Regne Unit també són menys diners que entraran, m'entén? Aquí hi ha tota una sèrie de coses. Hi ha països que en són molt favorables i altres que no en són favorables de que hi hagi aquesta política agrària comú. Però bé, jo crec que el sentit comú serà el que prevaldrà i que bé, que aquesta PAC seguirà. Jo crec que tenim PAC per anys. Ara, revisions, ja ho sabeu, 3, 4 anys, 2, depèn, però sempre hi ha revisions.
Doncs agraïm a Rosa Pruna, que ens hagi, presidenta de SAGE, que ens hagi parlat de la situació del sector, de les demandes que fa l'organització, i fins una altra ocasió.
Moltes gràcies a vosaltres,
Del camp a la taula, els dissabtes a 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel. La radiofórmula que ha marcat precedent. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat i a la frescor del peix i del marisc arribat directament de les nostres llotges.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Per exemple, el llom de tonyina al tall per 14,99 euros al quilo.
Acostuma't al que és bo.
I els nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 PM, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 14 de febrer a 186 euros per tona, repeteix. El blat de moro francès a 185 euros, es manté. L'alfals granulat a 150 euros per tona, repeteix. La colza a importació a 242 euros per tona, puja 2 euros. I la garrofa a 165 euros per tona, baixa 5 euros.
Vaquí de carn.
El vaquí de car creuat Femilla, de 180 a 240 quilos per canal, s'ha fixat aquesta setmana a marca Barna i Mercallida a 4,34 euros a la categoria E, a 4,15 euros a la U, a 3,90 euros a la R i a 3,59 a la categoria O. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per a majoristes han cotitzat el 14 de febrer a la secció de porcí del mercat carní ramader i avícola de Barcelona a entre 2,50 i 2,53 euros per quilo. El llauncanya entre 3,07 i 3,10 euros per quilo. La costella entre 3,35 i 3,38 euros al quilo. El filet entre 4,70 i 4,73 euros per quilo. I el cap de llom entre 2,60 i 2,63 euros per quilo. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Oví.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,80 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 quilos a 12 quilos ha cotitzat a 7,40 euros al quilo per canal i el de 12,1 quilos a 14 quilos i mig a 7,70 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 11,90 euros. Tots els preus es mantenen en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill de 1,900 a 225 grams s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 1,63 euros.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, conversem, com sempre, en primer lloc, amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Bon dia, Isidre.
Com estem, bé?
Anar fent.
Bueno, jo ja has vist que he entrat entrebancant-me, o sigui que anem bé avui. Quins són els peixos que més s'han comercialitzat i d'on procedien aquesta setmana?
Pues aquesta setmana hi ha al mercat bones ofertes. Bé, mira, en qüestió de peix tenim la Maira, procedent de les costes d'Andalusia i del litoral gallec. Tenim just d'arrossegament dels litorals gallecs, del Cantàbric i de les Illes Britàniques, just de palangre de la zona del Cantàbric, del litoral gallec i francès i de Sud-àfrica. Tenim tonyina procedent de l'Atlàntic, de la zona de les Illes Canàries i de l'oceà Índic, de les Illes Maldives. I del peix blau tenim bona entrada de seitó procedent del Cantàbric, d'Itàlia, de França, de les costes catalano-llevantines i de les Illes Balears.
Avui ens has fet una classe de geografia perquè ens has dit, em sembla, que tots els mars del món. Gairebé. I oceans. Avui has dit a l'Índic que normalment no surt. I quan has dit Sud-àfrica i a l'Índic, que avui ja hem fet... Vull dir que avui sí que realment s'ha mostrat aquesta globalització que sempre parlem amb aquest espai. I amb el cas del peix, encara més, no?
Ui, encara més.
Sí, sí. Bueno, ara ja tirarem, em sembla, més el marís, que ve de distàncies més curtes, em sembla.
Pues mira, en qüestió del marís podem destacar la xirla o rossellona procedent d'Itàlia, de França i de les costes catalanes, la gadera del litoral andalús i de la costa llevantina i, com sempre, diem la zamborinya o la vieira petita que venen preparades i arreglades en safates de quart de quilo i preparades ja per consumir, picar a l'horn i consumir al forn. Uh-huh. I per finalitzar tenim el marís que per excel·lència sempre ens arregla un bon àpat, que és el múscul del litoral tarragoní, gallec, d'Itàlia i de França.
O sigui que, com dic sempre, si no mengem peix i marisc és perquè no volem, perquè de tenir en tenim.
Ui, i tant que n'hi ha.
Doncs moltes gràcies, Josep, i tornem a contactar la propera setmana per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix.
Molt bé, gràcies a vosaltres i fins la propera, Isidre.
Doncs moltes gràcies. Tot seguit parlem, com sempre, amb la Susana Espuro del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i quina procedència teníem?
Doncs les fruites, com sempre, molt variades, les d'hivern, taronja, mandarina, pera, poma, plàtan, bueno, pues el kiwi, el maduixot, també la gent que li agrada fruits exòtics, doncs l'alvocat, el mango, la papaya, mm-hmm. i els orígens variats, des del sud del país, la, bueno, doncs també València, Castelló, Barcelona, una miqueta de tot.
I les hortalisses, ja ens hem recuperat una mica...
Sí, ja... les hortalisses ja anem cap a la normalitat, eh? Cada sí. cop una miqueta més.
Aquests freds els hem abandonat.
El?
Els freds aquests,
de
tan
moment,
forts...
Sí. Esperem que no tornin. I hi ha de tot, eh? No falta de res d'hortalissa i els orígens, com sempre, hortalissa ve de qualsevol lloc.
En parlarem d'una en profunditat, que és la seva època ara, aquests sí. mesos, mm. i que aquí a Catalunya, sobretot, primer va començar a la zona a prop del Camp de Tarragona, a la zona mm. de Baix, sí. que són els calçots.
Exacte.
Però que ara ja s'han calçotades arreu del territori.
Sí, ara ja no és cosa ja de Catalunya, eh? Hi ha molta gent que els ve a comprar uh-huh. i ja es mengen a tot arreu.
Doncs explica'ns fins a 4 cèntims dels calçots.
Bueno, doncs mira, els calçots, es diu que el descobriment dels calçots es deu a un pagès de Valls, anomenat uh-huh. Xat de Benaiges, que a fi del segle XIX va cremar unes cebes velles al foc i en lloc de llançar-les les va tastar i va descobrir que el seu interior era molt dolç i poc fibrós. Mm-hmm. No hi ha cap documentació escrita que expliqui aquesta història, però sí que gràcies a l'Arxiu Municipal de Valls es disposa documentació que acrediti que l'existència del calçots en aquesta població és de principis del segle XX. A partir de les primeres dècades del segle XX, la calçotada es va convertir en un menjar habitual de moltes famílies veienques durant els dies festius. Abans la calçotada era només per celebrar festes. Avui en dia la calçotada creix en popularitat i cada cop és el que deies, cada cop és més coneguda i es menja més. I a part, a partir dels anys 60, l'impuls d'alguns restauradors amb esperit emprenedor han creat locals apropiats només per fer calçotada. Mm.
És molt català, això. O sigui,
exacte.
El seu inici sí. de l'aprofitament d'una cosa que anaves a llançar,
exacte.
I ja, doncs mira, és bo.
Sí,
I
sí.
ho aprofitem, i després d'aquí fer negoci.
Exacte.
Negoci, o també és... Hi ha l'aspecte lúdic i festiu, de també juntar-se la gent... O sigui,
sí.
Ja ha esdevingut una cosa social, no?
Exacte.
El que passa que a darrere hi ha la producció, no?
Exacte. A veure, la zona de cultiu tradicional, la temporada de calçots va del novembre fins a final de març, depenent del temps, mitjans d'abril. Però uh-huh. la temporada bona comença a finals de novembre, fins a això, març, abril, depèn del temps
que faci, sí.
si aguanta una miqueta més el fred o no, perquè amb la calor ja comencem a... es deixen de menjar.
Uh-huh.
En altres zones, amb climes una mica més freds, és possible avançar o retardar després la temporada, que és el que dèiem, depenent com estigui el clima l'any, doncs... La temporada de calçots arriba al seu moment àlgid a partir de la festa de la calçotada, que es celebra a Valls l'últim diumenge de gener. O sigui que estem en plena temporada ara.
Sí, sí.
I els elements gastronòmics bàsics d'una calçotada doncs, són els calçots, la salsa, sobretot la salsa que acompanya el calçot, i després doncs, la carn, la llonganissa...
I la gana.
Ah, exacte, això també és molt important.
La gana, perquè clar, hi ha alguns amb els concursos aquest que és una cosa exagerada, perquè hi ha
sí.
menjar tants
sí.
quilos, quantitats que quasi hi ha, però, com sempre, fa falta una bona gana.
Sí, sí. A veure, es diu que la mitja, entre la gent que menja, perquè hi ha els que mengen per tastar i prou, però es diu que es consumeixen entre 20 i 35 per persona. Que déu-n'hi-do, perquè després s'ha de menjar la carn...
Déu-n'hi-do.
Jo crec que són molts, però... Però
bueno,
sí que és veritat que la gent és... La mitja que hi ha entre uns 20 i uns 30.
Però pots agafar dues costelletes...
Sí.
I entre l'os i d'això ja, la carn ja no és tanta, saps?
Exacte. I a part que el calçot va acompanyat de salsa i de
sí,
pa.
I de pa, sí, sí.
Sí, que és... Jo crec que també una de les parts importants del calçot és que ja es fa germanor amb la calçotada.
Per això et deia... Aviam, excepte en el cas d'un concurs, quan es fa a taula i tot, doncs poden ser 3-4 hores. O sigui, tu estàs parlant
sí,
d'aquesta quantitat.
Sí.
També si mirem el que mengem el dia, per exemple, a Nadal, que ens juntem la família d'això,
sí.
Dius, el mes, per exemple, de març, jo crec que tots els dies mengem en una
sí.
setmana el que mengem el dia de Nadal.
Ah, sí,
però
sí, tal, sí,
també
sí, sí.
estem menjant els dies de cada dia en 20 minuts. Mengem i tirem milles,
exacte.
I per Nadal estem a millor 4-5 hores a taula, i llavors encara venen els torrons, els no sé què, i aquí també passa una mica el mateix, no?
Sí, aquí entra la carda de després, segurament les postres i que, bueno... Alguna... Jo crec que l'important és el que es crea al voltant de la calçotada.
Vale. Alguna coseta més? Perquè ja
no,
m'estan dient que...
En un principi
que...
està tot.
Amb el temps ja ens estem... Clar, jo quan parlem d'aquests temes ja lúdico festius i d'això ja m'emociono i me'n vaig allò, em surto una mica de la pauta que tenim fixada. Pues... Però és això, la importància aquesta del calçot, sobretot és aquest també que ha devingut, o sigui, a part d'una producció i que inclús té una denominació i, per tant, és una marca de qualitat reconeguda, però darrere hi ha tota aquesta festa al voltant i que també esdevé un fet social, no? I és la importància aquesta de la gastronomia juntada amb la festa i l'activitat social. Per això és un producte que va més enllà, no?
Exacte, sí.
Doncs gràcies, Susana.
A vosaltres.
Aviam, la setmana vinent, no, d'aquí 2 setmanes tornarem a fer un producte.
Molt bé.
A veure quin tindrem.
Molt bé.
De tota manera, tornem a posar-nos en contacte dissabte vinent.
Molt bé.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció oferim receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Avui no serà la Mercè la que ens doni el plat, sinó que serà el Borja de Maria. Quin plat tenim avui?
Isidre, avui porto un risotto d'espinacs per als nostres oients.
I quins ingredients caldran per elaborar aquest risotto?
Agafeu bolígraf i paper i preneu nota. Per a 4 persones necessitarem 225 grams d'arròs, 250 grams d'espinacs, 2 porros, 2 grans d'all, 150 ml de vi blanc sec, 1 litre de brou vegetal, 50 grams de parmesà, mitja llimona, 3 cullerades soperes d'oli d'oliva, nou moscada, sal i pebre.
I ara com elaborarem aquest risotto?
En primer lloc, renteu i talleu els porros i els espinacs. Seguidament, peleu i piqueu els alls. Procureu mantenir el brou calent, però sense bullir. En una cassola amb l'oli calent, coeu els porros nets i tallats i fins i els alls pelats i picats durant uns 2 minuts. Tireu-hi l'arròs i coeu-lo 2 minuts més sense deixar de remenar. A continuació, tireu el vi i quan s'hagi absorbit bé, afegiu-hi 1/3 del brou i remeneu-lo sovint fins que també s'hagi absorbit. Afegiu-hi els espinacs i 1/3 més del brou. Podeu condimentar-lo amb la sal, el pebre i la nou moscada i afegir-li la resta del brou. Continueu remenant bastant fins que l'arròs estigui cuit. Depèn del tipus d'arròs, la cocció total pot variar entre 18 i 25 minuts. Afegiu-hi el suc de mitja llimona i remeneu. I ja està llest. Serviu-lo amb part del parmesà per damunt i la resta a part. Fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit!
Del camp a la taula. Els dissabtes a 1 del migdia a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Les últimes dades globals sobre l'agricultura ecològica a tot el món assenyalen que la tendència positiva observada en els darrers anys continua. La demanda del consumidor és cada vegada més gran i es reflecteix en el creixement significatiu de l'11% en el mercat dels Estats Units, que és el major productor ecològic del món. Més agricultors cultiven ecològicament, més terra està certificada com ecològica, i 179 països informen de les activitats agrícoles orgàniques, enfront als 172 d'informes anteriors. Aquesta xifra apareix en l'edició 2017 de l'estudi El món de l'agricultura ecològica, amb dades de 2015, publicat per FIBL i IFOAM Organics International. L'empresa d'investigació de Mercat Orgànic Monitor estima que el mercat mundial d'aliments orgànics va ascendir a 81 milions de dòlars el 2015, és a dir, a uns 75 milions d'euros, Els Estats Units és el principal mercat, seguit per Alemanya, França i la Xina. Així mateix, el 45% de la superfície agrícola ecològica global es troba a Oceania, amb 22,8 milions d'hectàrees, seguida d'Europa, amb 12,7 milions d'hectàrees, i Amèrica Llatina, amb 6,7 milions d'hectàrees. A més, el 10% o més de les terres de cultiu és ecològic en 11 països d'arreu del planeta. D'altra banda, els països amb major proporció de terra agrícola ecològica de les seves terres de cultiu totals són el petit Liechtenstein, amb un 30,2%, i Àustria, amb un 21,3%.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
La música de la gent del camp.
En aquesta secció recent estrenada i per tancar el cercle de la gent que fem del camp a taula, avui serà el nostre tècnic, l'Antoni Huguet, el que llegeixi una cançó. I la que ha triat, aviam si ho dic bé perquè l'anglès no és el meu fort, Somebody That I Used To Know, del grup Walk of the Heart. Esperem que els agradi l'elecció del nostre tècnic.
Can let you rock it to me.
del Camp a Taula. L'agenda.
Dilluns 20 de febrer se celebra a Monells una jornada tècnica sobre la viabilitat de les petites explotacions, que abasta des de la producció fins a l'elaboració. El dia 21 es realitza a Tàrrega una jornada sobre el cultiu de la soja. Dimecres 22, Olot acull el 5è Fòrum de Joves Emprenedors en l'àmbit rural i una jornada sobre novetats de sanitat vegetal en jardineria. Aquest mateix dia es fa a Santa Coloma de Farners una jornada sobre la preparació d'aliments per a les abelles i a Barcelona una sobre l'anàlisi de mercat del sector lacti. Anem als dies 22 i 23 perquè a Barcelona es du a terme l'exposició i congrés internacional de drons. Estem al dia 23 de febrer, dijous. A Olot s'efectua una jornada sobre alternatives de conreu a Constantí, una sobre els aspectes jurídics i legals del treball eventual de temporers a temps parcial i de familiars. A Batlloc d'Urgell, una sobre estratègies innovadores per l'emprenedoria rural. A la Tallada d'Empordà, una sobre innovacions tècniques i gestió en el cultiu de l'arròs. I a Os de Balaguer, la 15a jornada de l'oví i el cabrum. El dia 24 es fa a Castellfollit del Boix una jornada sobre noves varietats de la mongeta d'aquesta població vegenca. A Olot, una sobre el maneig i manteniment bàsic de maquinària de jardineria. A Vic, una sobre la qualitat ambiental i seguretat a les instal·lacions de biomassa. I a Benavent de Segrià, la 10a jornada de fructicultura. D'altra banda, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha indicat que l'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners organitza del 18 de febrer al 3 de juny un curs de formació en guiatge experiencial per a l'elaboració i degustació de ratafies i altres licors, i del 22 de febrer al 22 de març un curs de plans de crema i cremes prescrites a la planificació de la gestió forestal. Així mateix, acull els dies 23 i 24 de febrer un curs de control de qualitat de la mel en planta i d'anàlisi pol·línica de mels. Per la seva part, l'Escola Agrària de Pallars realitza del 20 de febrer al 24 de març un curs de producció agrària extensiva centrat en farratgeres i conreus herbacis. L'Escola Agrària d'Amposta du a terme a l'Aldea, del 20 de febrer al 3 de març, un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. A Tortosa, del 22 de febrer al 16 de març, un curs d'esporga d'olivera. I a Santa Bàrbara, del 24 de febrer al 18 de març, un curs d'esporga de cítrics. Aquest mateix curs l'imparteix l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer a la localitat d'Artesa de Segre del 20 de febrer al 20 de març i a les seves instal·lacions del 21 de febrer al 21 de març. En aquest centre també es fa del 21 de febrer al 20 de març un curs de benestar animal en explotacions porcines. Per últim, l'Escola Agrària de Mas Bover efectua del 21 de febrer al 28 de març un curs pràctic d'avaluació de prerequisits i APPCC en cellers per superar les auditories de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 17 i fins a demà diumenge 19 de febrer, se celebra a Riudellots de la Selva la Fira Fiporc, certamen on s'exposen productes derivats del porc i altres productes relacionats. I a Balsareny es fa el Mercat del Traginer. I del 23 al 25 de febrer, el recinte firal El Sucre de Vic acull la Fira de la Biomassa de Catalunya, amb empreses expositores del sector forestal i la celebració de jornades tècniques.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Amb les fires finalitzem l'espai d'avui. Tornem dissabte vinent a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.